5 a la setmana, amb Francesc Murgades.
Sí, home, sí, amb Francesc Murgades, però també amb el Toni Olivella, que és l'home que porta tota la part electrònica, microfònica i coses d'aquestes, amb l'ajut, naturalment, del Marc Pujol, i la Goretti Martínez, que és la que porta els ordinadors, les pàgines web, allò que sabeu que després podeu consultar. Per tornar a escoltar aquests petits bocins de història, amb lletra majúscula, amb lletra minúscula, que anem passant i que, en definitiva, moltes vegades corresponen a records de coses que hem viscut o de coses que ens van explicar quan anàvem a l'escola i tal. I per començar, sempre busquem una cançó que tingui referent o que faci referència precisament a això, a explicar històries, a recordar històries i a fer tot això. I avui la cançó es diu precisament Històries i la canta un xicot que jo no tinc el gust de conèixer encara, que es diu Caim Riba i que porta per títol, com ja us he explicat, Històries.
D'octubre de 1850, el dia que neix a la ciutat del Ferrol Pablo Iglesias Posse, el fundador, com sabeu, del PSOE i també de la UGT. El Ferrol, que llavors encara no es deia el Ferrol del Caudillo. Doncs bé, el Pablo era fill del Pedro Iglesias i de Juana Posse, que el seu pare va morir molt jove I, per tant, ell, amb la seva mare i un germà que tenia, van haver d'agafar les cames i, literalment, anar fins a Madrid, caminant, en busca d'un germà de la seva mare que, en tot cas, els hauria d'acollir i els hauria de protegir. Però amb tan mala sort que, quan van arribar a Madrid, el germà aquest també s'havia mort. I, per tant, es van trobar allà amb una mà al davant i una mà al darrere, van haver d'anar a viure en una mansarda, amb unes golfes, vaja, i al cap d'un any les autoritats van detectar el Pablo, que no tenia ni ofici ni benefici, anava per allà, i el van internar en el Real Hospicio General de Pobres de l'Ave Maria i del Santo Rei Don Fernando, on el noi havia de passar la seva infantesa amb moltes penúries, mentre aprenia l'ofici de tipògraf i començava, només amb 11 anys, a ajudar a imprimir el diari matutí La Iberia, on es va relacionar amb un personatge d'aquella època, Augusto Burgos, que era autor, era propietari de diferents revistes i que fins i tot li va proposar que ell el podia adoptar com a fill. Però quan ho van consultar amb la mare va dir que de cap manera. Bé, el nen aquest estava, doncs, amb aquest Real Hospicio General de Pobres de l'Ave Maria, etc. I el 1862, per Nadal, es va escapar per poder veure la seva mare, perquè resulta que, com que aquest nano havia començat a fer de tipògraf, havia començat a l'impremta, els tipògrafs no podien sortir del centre perquè allà es feien revistes i tal, i per tant ho tenien prohibit. Es va escapar. El van enganxar, el van tornar cap allà i castigat i tot això. Bueno, què hi farem? Va passar un altre any i el 23 de maig de 1863 es va tornar a escapar, però aquesta vegada ja de debò. Perquè ja sabia fer moltes coses, per tant ja podia treballar fora, podia mantenir la seva família i al mateix temps, cosa que a ell li interessava bastant, podia acabar els seus estudis primaris i anar a classes nocturnes, per exemple, de francès, que amb els 4 rals que li devien sobrar, doncs podia pagar. Va començar treballant a l'impremta del Diario Universal. Va recórrer en vàries, clar, era un aprenent, de fet, doncs, tenia una feina, quan no convenia, doncs, el fotien fora i tal, i es va començar a interessar pel tema de la política i va entrar a la Federació Madrileña de la Internacional dels Treballadors i va començar a relacionar-se també amb la cultura, anant a xerrades acadèmiques que es feien al Col·legi Internacional, allà va sentir Giner de los Ríos, va sentir totes les ideologies que en aquell moment es predicaven, i va anar també a unes classes que impulsava el ministre Manuel Ruiz Zorrilla del Ministeri de Foment per pujar el nivell cultural del personal. No? I arribem a l'any 1870, quan el 26 de juny és triat pels tipògrafs, pels que treballaven a l'impremta madrilenys, com a delegat al Consell Local de l'Associació Internacional de Treballadors. I comença a fer els seus escrits, fa un primer escrit que portava per títol La Guerra, el butlletí Solidaritat, on defensa el pacifisme, i es comença a donar a conèixer fins al punt que el 1874, 4 anys més tard, és elegit president de l'Associació General de l'Arte de Imprimir, o en un moment precisament on la repressió del Ministeri de Governació, Déu-n'hi-do el que feia. Ell, com a conseqüència d'això, és expulsat de diverses impremtes i al final decideix crear el seu propi setmanari, La Emancipación, i comença a donar-li toms a un possible Partido Socialista Obrero que culminaran el 2 de maig de 1879 amb la fundació del PSOE a la taverna Casa Labra del carrer Tatuán davant de 25 persones, 16 tipògrafs, 4 metges, bueno, 4 d'això. L'arribar al poder, el Sagasta, endureix el control de les organitzacions, la repressió, i les passen bastant canutes. El 1885 abandona la presidència d'aquesta associació general i presidirà la Federació Tipogràfica Espanyola. O sigui, ja no és només de Madrid, ja és de tota Espanya. I el dia 12 de maig de 1886, en Pablo Iglesias publicarà el primer número de El Socialista, la revista que ja comença a donar indicis i que el 1888 li farà fundar la Unió General de Treballadors, la UGT, de la que serà president el 1889. Presidirà la primera manifestació del 1 de maig, valgui la redundància, el 1890, celebrarà el segon congrés del PSOE, on es decidirà que el PSOE es converteixi en un partit polític, participi a les eleccions, ell sortirà com a regidor de l'Ajuntament de Madrid, a les municipals de 1905, estarà dos períodes, i al final, el 1910, aconseguirà ser el primer diputat socialista del Parlament espanyol, que en successives eleccions incrementarà els seus acompanyants i farà coalició amb els republicans. Però no tots són flors i violes, perquè al final, a l'any 20, hi ha una escissió dintre del partit, dos grups es retiren i se'n van a la Internacional Comunista de Lenin i acaben fundant, a partir del Partit Socialista Obrer Espanyol, el Partit Comunista d'Espanya. Ell, per sort, no haurà de suportar-ho gaires anys, bueno, per sort o no. En Pablo Iglesias morirà a Madrid el 9 de desembre de 1925 amb el reconeixement de tots els que el aniran a visitar quan el seu cadàver sigui exposat a la Casa del Pueblo de Madrid. I buscant una cançó que pogués fer veure aquest esperit d'en Pablo Iglesias Posse, de poder anar reunint la gent, d'anar agrupant la gent, m'ha vingut al cap, ens ha vingut al cap el famós Com un puny d'en Raimon. Per tant, en homenatge al fundador del PSOE i la UGT, Pablo Iglesias, el Raimon ens canta Com un puny.
Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo ben sol em quede a Maragall, aquest carrer que mai no ens ha fet gràcia se'm torna al lloc d'un gris inútil ball. Ausias Marc em ve a la memòria, el seu vell cant de cop se m'aclareix, a casa sol immers en la cabòria del meu desig de tu, que és gran i creix. Plagués a Déu que mon pensar fos mort i que passàs ma vida en dorment. Entenc molt bé, desgraciada sort, l'última arrel d'aquest trist pensament, el seu perquè atàvic jove fort. Jo sent en mi cor pres profundament. Al llit tan gran d'italiana mida passe les nits sentint la teua absència. No dorm qui vol ni és d'oblid la vida. Amor, amor, és dura la sentència. Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia, el dolor ve a fer-me companyia i no se'n va que creix en sa llargària. Despert de nit, som ou, som mort de dia. Em passa això i tantes altres coses, sentint-me sol que sentir-te lluny. Ho veig molt clar quan fa ja 120 hores que compta el temps que lentament s'esmuny. Vindrà el teu cos que suaument em poses en el meu cos quan ens sentim ben junts, i floriran millor que mai les roses. A poc ens clourem com un puny.
Dinou d'octubre de 1862, el dia que a la ciutat francesa de Besançon neix Auguste Lumière. Auguste Lumière, que és un dels dos, sí, ho heu endevinat, és un dels dos germans Lumière, però és el menys important, diguem-ho així, o el menys transcendental en l'invent del cinematògraf que faran els dos germans. Però bé, en qualsevol cas, anem al començament. Ell era fill d'un industrial, d'un pintor que es dedicava ja a la fotografia i que va tenir dos germans i tres germanes, no? Van viure 8 anys a Besançon i finalment la família es muda a Lyon, ciutat més gran, amb més possibilitats, on el noi anirà a la institució Franklin primer i a l'École Lamartinière Montplaisir després, totes dues amb gran prestigi per a la formació de científics, perquè el noi, en definitiva, vol ser científic. Ell volia entrar a l'Escola Politècnica, però, com que no tenia la formació idònea per aprovar el batxillerat, doncs s'ha de preparar per tot això, i ho aconsegueix. I, per tant, entrarà a la universitat i estudiarà medicina. Un cop hagi acabat medicina, estudiarà matemàtiques al Liceu de Lyon, però els ha d'interrompre aquests estudis per problemes de salut i perquè decideix avançar la seva incorporació militar el 1881 i així, el 1882 ja té les seves obligacions amb la pàtria solucionades, surt amb el grau de sergent i es converteix en oficial de reserva. Des del 1883 compaginarà la vida laboral com a metge amb la botiga, amb l'ajudar a la botiga de fotografia del seu pare, que porten ell, el seu germà Lluís i el seu pare. De fet, és el seu pare qui el 1894 torna d'un viatge a París absolutament al·lucinat perquè ha anat a una demostració del cinetograma d'Edison, que s'ha fet allà i que permet veure les pel·lícules fetes sobre un suport de plàstic o, bueno, de cel·luloide, que està tallat en forma de carrets, amb forats perforats i totes aquestes coses. I, a més, el seu pare, l'Antoine Lumière, també ha pogut assistir a una projecció d'uns dibuixos animats pintats que es projecten a distància, amb una també a partir directament d'una pel·lícula. I llavors els demana amb els seus fills si no seria possible ajuntar les dues coses. I l'August, que és el científic, per dir-ho d'alguna manera, l'August diu, bueno, ja ens ho mirarem, inventarem una pel·lícula, inventarem una màquina, vull dir, farem servir la pel·lícula fotogràfica aquesta de l'Edison, per comptes d'anar placa per placa, doncs ho fem amb un rotllo i buscarem totes aquestes coses. L'August dissenya una màquina junt amb el mecànic de les fàbriques del seu pare, Charles Moisson, però la cosa no funciona gaire i al final és el Lluís qui li diu, aviam, August, aparta't, que m'hi poso jo, que tinc aquest amic meu, aquest enginyer, en Jules Carpentier, que farem el que podrem. I efectivament el que fan és la primera màquina que volen batejar com a Domitor, però el pare vol batejar-la com a Domitor, no sé amb raó de què, però bueno, finalment, afortunadament, acaba, perquè dir Domitor sona malament, acaba com a cinematògraf. L'aparell té un gran avantatge i és que combina en una sola màquina, amb accessoris, naturalment, el que poden rodar, poden projectar i fins i tot poden fer còpies. És un dispositiu que permet, doncs, fer pel·lícules a diferència de l'aparell de l'Edison, que l'únic que fa és reproduir-les. El Lluís farà servir el seu talent com a fotògraf començant a rodar pel·lícules, mentre que l'August, que no deixa el negoci familiar, es limita a fer d'actor aficionat, a fer d'actor en petits reportatges d'un sol pla i d'uns 50 segons que duren i que, bueno, es van fent. Amb tot això, els Lumière, l'any 1895, comencen a muntar projeccions privades, perquè fins llavors sonaven ensenyant entre ells, per dir-ho així, comencen a muntar projeccions privades, bàsicament pels científics que convida a l'August. I això és el preàmbul d'aquella famosa primera projecció pública al Gran Cafè de París, el dia 28 de desembre de 1895, que inicialment, tot s'ha de dir, no té massa èxit, però que després es va escampant amb la gent i, carai, cada vegada... L'August, mentrestant, ha perdut l'interès per aquest tema. Ell s'interessa més per la ciència i, per tant, es concentra en els aspectes de la química del revelat de les fotografies i tot això, i creant uns laboratoris farmacèutics a Lyon, que dirigirà fins al 1940, quan ho traspassi el seu fill. De fet, l'August havia tingut un primer fill, l'André, però aquest fill va morir amb la grip espanyola de l'any 19, de l'any 18-19, i per tant no estava... Ell va continuar treballant amb l'Oceu, amb la medicina i aquestes coses, fins que es va morir a l'any 1954, deixant a Lluís tota la glòria d'haver inventat el cinema. I com que va inventar el cinema i era francès, doncs hem buscat algun franxuti que canti una cançó que tingui que veure amb el cinema. Cap problema, n'hi ha molts. Hem triat el Serge Reggiani, que és un cantautor de la meva època, per dir-ho així, i una cançó que porta per títol Ciné, Cinema, perquè ja sabeu que en francès es pot dir de les dues maneres. Per tant, aquí teniu Ciné, Cinema.
Ciné, 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 cinéma. Ce n'est jamais qu'ainsi qu'on aime. Nous deux, sérieux, assis dans la salle du cinéma muet et municipal. Ciné, ciné, j'en ai dessiné des cœurs cassés à rembobiner. Le tien avec lequel je jouais pendant le fils du chèque quand tu valentinais. Souviens-moi, j'avais l'âge de tes yeux quelquefois. On s'y voyait à deux, souviens-moi. Angela, la séance commence avec toi. Ciné, ciné, fenêtre sur coup, au rez-de-chaussée d'un premier amour. Flashback usé à force de fer, à visite au musée de la marche arrière. Ciné, ciné, on était si bien, serré, serré, la main dans la main. De gosses heureux de l'aube à l'été, qui promènent avec eux le ciel en liberté. Souviens-moi, j'avais l'âge de tes yeux quelquefois. On s'y voyait à deux, souviens-moi. Angela, la séance finit déjà. Ciné, ciné, c'est la destinée. Tu m'as laissé au coin du ciné pour un ballon roulant dans la rue. Et là, depuis un bouton qui ne t'a pas vu. Ciné, 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 cinéma. Si on rejouait la scène où tu m'as donné sur les sentiers de l'enfance le tout premier baiser de la première séance.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
20 d'octubre de 1968, el dia que es fa el casament entre Aristòteles Onassis i Jackie Kennedy, la vídua del president nord-americà John Fitzgerald Kennedy. Però centrem-nos en la figura d'Aristòteles Sòcrates Onassis, que és l'home d'aquest matrimoni. Ell és fill és el segon fill de Sòcrates Onassis, un banquer que està radicat a Esmirna. Esmirna en aquell moment és territori turc i que està embolicat amb negocis de manufacturació i de comerç de producte manufacturat entre Turquia i Occident, especialment tabac. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, clar, la zona aquella que fins a aquell moment havia sigut turca és ocupada pels grecs durant 3 anys, del 1919 al 1922, i quan Turquia torna a refer-se i reocupa el territori, es venja d'aquella humiliació fent fora tots els grecs, inclosos els onassis, que han de tornar a Grècia arruïnats, sense un duro i com a refugiats, a més, no? Bé, la família es queda a Grècia, però l'Aristòtil, l'Ari, que li deien, diu, jo me'n vaig a fer a les Amèriques, literalment, i agafa un vaixell i se'n va cap a Uruguai per anar després fins a Buenos Aires, on comença a treballar de neteja vidres i, sobretot, comença, perquè té coneixements d'idiomes, comença a fer d'operador telefònic multilingüe. És a dir, abans, allò que feien, póngame con este número, és a dir, no eren telèfons directes, i ell fa de traductor moltes vegades, i això li permet conèixer com va la borsa, no? I aleshores diu, calla, invertiré 4 calés en borsa mentre vaig fent aquests estudis de nocturns que faig d'administració i de tot això. I sí, es posa a invertir a borsa i això li permet doncs pujar molt el seu nivell de vida i alternar a l'alta societat de Buenos Aires creant la seva primera empresa d'import i export. I què pot importar i exportar? Doncs el mateix que havia importat i exportat el seu pare, tabaco. Ell falsifica la seva edat, és a dir, es fa més gran perquè si no podia fer l'empresa, però li permeten fer l'empresa i amb l'ajut de dues famílies potents de Buenos Aires, los Gaona i los Dodero, doncs va fent beneficis, es posa en contacte amb el seu pare de Grècia, el seu pare li envia el tabac de Turquia i ell el ven allà. I, de fet, el posa de moda. El posa de moda, sobretot, entre les senyores. Gràcies a una actriu, la Pele Pastorino, ell ja comença a fer els seus pinitos amb les senyores, la Pele Pastorino és la primera que s'atreveix a fumar en públic, allà estava molt mal vist, i en els locals de moda, a més. I llavors l'Onassis veu que allò és un negoci que pot anar més i diu, bueno, doncs aquí haig de començar a ampliar el negoci. I sí, se'n va al Canadà, compra dos vaixells, vell de segona mà, per dir-ho d'alguna manera, i crea la seva primera empresa naviliera, Estilleros Onassis, amb només 25 anys. I comença a demanar crèdits, l'empresa creix moltíssim, i el 1932 es comença a expandir a nivell mundial posant una oficina ni més ni menys que a la ciutat de Nova York. És l'inventor, agafa els vaixells aquests i els hi canvia la bandera per la panamenya i així paga menys impostos i tot això. I, a més, també ajuda, i ajuda molt amb aquesta expansió de la seva flota, el fet de que es casi el 28 de desembre de 1946 amb Atina Mari Libanos, que és la filla d'un magnat navilier, Stavros Libanos, amb qui tindrà dos fills i tal. I, per tant, l'Onassis continua creixent. Com que veu que això dels vaixells està bé, però necessitem més història, pensa en crear la primera aerolínia grega, Olympic Airlines, i, de fet, ho fa, i al mateix temps, com que té molts beneficis, inverteix en propietats. Bàsicament, compra l'Olympic Tower de Nova York i es posa d'acord amb el príncep Raniero III de Mònaco per comprar pràcticament el terreny de la meitat del Principat i començar a fer pisos, convertint-se en això, amb tot això, en l'home més ric del món. Però el noi està casat, però no és feliç, i té un afer amb la cantant d'òpera grega, la Maria Callas, que intenta casar-se amb ell, però ell diu que no, que ell està molt bé amb el seu iat de luxe, el iot de luxe, el Cristina, i amb la seva illa privada d'Escorpios. Però arriba un moment que coneix la vídua de Kennedy i, com dèiem, el 20 d'octubre de 1968, tots dos es casen deixant a la Callas amb un pam de nas. La Jackie està molt contenta, però en el fons després s'ha descobert que hi ha un acte matrimonial secreta, és a dir, que hi ha unes condicions per aquell matrimoni, de manera que si hi ha divorci, la Jacqueline cobraria o es quedaria amb un terç de tota la fortuna de l'Onassis. La Jackie comença a tenir gustos extravagants i fer coses rares, i l'Onassis finalment se'n cansa i torna amb la Maria Callas, però la Maria Callas, com que està ferida en el seu orgull, no vol saber res d'ell. No vol saber res. Per acabar-ho d'arreglar, el 23 de gener de 1973, el seu fill i hereu, ell ja és gran, el seu fill i hereu, Alexander, de 23 anys, mor en un accident d'aviació, Onassis entra en depressió i morirà el 15 de març de 1975, als 69 anys, a París, però després l'enterraran a la illa privada d'Escorpios. I com que segurament en aquest afany per aconseguir diner i per aconseguir poder ho devia haver dit més d'una vegada, no ho sé, ens ha semblat així complementari posar ara com a cançó aquella famosa, valgui la redundància, cançó del violinista sobre el tejado, Si jo fos un home ric, If I were a rich man, en una versió, però, no la de la pel·lícula, sinó del cantant Roger Whittaker. Aquí teniu, doncs, If I were a rich man, Si jo fos un home ric.
If I were a rich man, diddle deedle diddle diggle diggle deedle diddle down, all day long at itty bitty bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work.
idle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud quack and cluck and gobble and honk would sound like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man.
Hey, 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 hey.
If I were a rich man, diddle deedle diddle digga digga deedle diddle dum, all day long at itty bitty bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Radio Vilafranca.
La nostra radio.
21 d'octubre de 1805, el dia que la flota britànica comandada pel vicealmirall Nelson derrota a la flota combinada franco-espanyola de l'almirall Villeneuve a la batalla de Trafalgar. Una batalla de Trafalgar que cal situar dintre del context del moment, de l'aliança que hi ha hagut entre Carles IV d'Espanya i Napoleó, mitjançant els tractats de la Granja i de Sant Ildefonso, que pels quals Espanya intenta recuperar Gibraltar dels britànics que l'han ocupat, i però adquireix el compromís de posar a disposició de França l'armada espanyola per poder atacar la Royal Navy britànica, que amenaça doncs el comerç amb Amèrica i amenaça la supremacia de França. Com que Napoleó, en el fons, està planejant la invasió de Gran Bretanya, el Napoleó diu, calla, farem una cosa. Per distreure els anglesos, per treure tots aquests barcos que estan per aquí a l'Atlàntic i que no ens deixen viure, farem una cosa. Enviarem, o direm que enviarem, o anirem l'esquadra francesa que vagi cap a... que s'uneixi amb l'espanyola i que se'n vagi cap al Carib. Allà al Carib, com que tenen les colònies angleses, nosaltres farem córrer que anem a atacar les colònies angleses. I així és probable que l'armada de Nelson i aquesta colla que ens fan, ens amarguen, vagin cap allà a defensar les colònies angleses. Bueno, dit i fet, sí, sí. Es reuneixen les dues armades i se'n van cap allà. A Nelson li arriba el bulo, o li arriba la informació, i el 1805 agafa i se'n va cap a, agafa la flota i se'n va cap al Carib. Mentrestant, els altres giren cua i tornen cap a la costa atlàntica francesa perquè Napoleó ja té, al nord de França, ja té bastant preparat els exèrcits per atacar, per envair Anglaterra. Però tenen la mala pata de que quan estan a l'alçada de les costes gallegues topen amb una flota menor però interessant també de l'almirall britànica, de l'almirall Robert Calder, que ha abandonat els setges de Rochefort i Ferrol i va cap a Finisterre. Allà, doncs, aquestes dues flotes, el 22 de juliol de 1805, es troben i hi ha la batalla de Finisterre, una batalla que, naturalment, dominen en claretat els anglesos, ho tenen clar, i, bueno, li apallissen a la flota aquesta combinada franco-espanyola i tornen cap a Anglaterra, mentre els altres, amb la cua entre cames, se'n van primer a Corunya a veure de reparar els vaixells i tal, i un cop allà, en encara que el Napoleón els hi diu, escolta, veniu cap aquí al nord perquè anem a fer la invasió, diu, no, no, jo no vull que m'ensorrin el Villeneuve aquest, diu, no vull que m'ensorrin els vaixells, per tant, me'n vaig cap al sud, em refugio al port de Cádiz, que està ben protegit, des del 21 d'agost de 1805. En Napoleó, llavors, què fa? S'emprenya com un mico, li mana al Villeneuve que vagi cap a Nàpols, però que esperi que li enviï un substitut perquè està absolutament cessat. El Villeneuve se n'assabenta també i diu, escolta, jo no vull que vingui aquest i em faci fora, saps què? Me'n vaig cap a Nàpols. I el 20 d'octubre de 1805 surt, sense esperar que arribi el seu suplent, surt de Cádiz per anar-se'n cap a la Mediterrània. Mentrestant, però, el Nelson ja se n'ha adonat de que li han aixecat la camisa, ha tornat i torna a estar ja situat davant de Cádiz esperant que surtin els altres. Quan surt el Villeneuve aquest, clar, porta els vaixells a mig reparar. Les tripulacions les ha tingut de completar amb una lleva forçosa de gent que de mariner no en té res. A més, tots els comandaments dels barcos són pipiolos perquè, com que hi ha hagut la revolució i tots eren aristòcrates, els han fet, tots els han sortit fora. Bueno, però, malgrat tot això, surt d'allà, surt, en canvi, els anglesos estan ben preparats, surt d'allà i topa amb l'armada de Nelson i el Villeneuve diu, ostres, no estem en condicions de lluitar, per tant, mitja volta i cap a casa. I ordena tornar cap a Cádiz. I la maniobra de giro dels barcos, clar, anaven tots un darrere l'altre, allò com una professor, la maniobra de gir, com que n'hi ha de més grans i de més petits, resulta caòtica, el comboi es desordena, i el Nelson diu, calla, que és la meva, i es dedica, doncs, a fer presoners els vaixells. Vinga, un aquí, un allà, tira canons i tal. Amb la mala sort, però, que quan porten una hora de combat, el Nelson és ferit per un tret d'un tirador. Des del vaixell francès a la Redoute, li engiben un tiro i l'home està molt mal ferit, es desagna i acaba morint. De fet, el seu cadàver, un cop mort, serà despullat, serà posat amb un bidó, amb un barril de xerès, per conservar-lo i portar-lo a Londres, on li donaran tots els honors militars que es mereix i més. De fet, al cap d'un parell d'hores, els vaixells més importants de la flota espanyola i francesa ja es van rendint o s'acaben sense munició i a les 7 de la tarda el combat està finiquitat. La majoria de vaixells espanyols i francesos són capturats, 22 s'han enfonsat i, bueno, per tant, què fan? Els porten cap a Gibraltar amb la mala sort de que fins i tot hi ha una tempesta aquella nit i encara alguns dels vaixells espanyols que anaven cap a Gibraltar s'enfonsen també, amb tripulació inclosa, clar. Per tant, aquí és com es produeix, així és com es produeix la gran derrota de Gibraltar, que suposa la fi de l'intent napoleònic de dominar el mar i també la fi de l'imperi colonial espanyol, perquè en no tenir vaixells no pots controlar-ho. I, curiosament, no hi ha masses cançons que parlin de Trafalgar, però n'hem trobat una dels Bee Gees, els americans Bee Gees, que porta per títol precisament Trafalgar, i hem dit, bueno, doncs escolta, homenatge a Nelson, amb homenatge o riota pel almirall Villeneuve i tal, aquí teniu Trafalgar, els Bee Gees.
Into the smell, and there I lost my hope. I need someone to know me and to show me. The square peg fits the hole. Why haven't I been told? I need someone to know me and to show me. Please don't let me down. 1,000 people around to the place I call my home. I need someone to know me and to show me. Sitting cross-legged on my own, and yet I'm not alone. Don't need no one to show me. No one.
d'octubre de 1921, el dia que neix a la ciutat del sud de França, a la ciutat de Sète, el cantautor francès Georges Brassens. Georges Charles Brassens, per ser més precisos. De fet, era fill d'un paleta ateu i anticlerical, Jean-Louis Brassens, i d'una italiana que havia emigrat a França, que era catòlica practicant, que era vídua i havia estat ja casada, per tant, i havia tingut un fill, Elvira Dagrossa, Elvira Dagrossa, que és, de fet, qui definirà la vocació del noi, perquè la mare li encantava l'òpera i les cançons populars, aquelles italianes amb mandolina, i, per tant, des de que Georges Brassens era petit, el va començar a dirigir cap aquí, li va començar perquè, a més, el nen tenia oïda musical, i tenia interès, més que no pas per anar a l'escola, i per tant, doncs vinga, a les 14 anys ja va començar a fer les seves primeres cançons, mentre va tenir la sort que el seu professor de literatura de l'institut, Alfons Bonafé, es deia, li va despertar l'interès per la poesia, i va començar a estudiar la poesia, però, clar, va suspendre les classes, no es va treure el títol, i el títol de batxillerat, i a més, com que anava amb una escola així oberta, va ser acusat de petit robatori, després amb alguna cançó ho he explicat, va ser acusat d'anar a robar a casa dels alumnes rics, i llavors el seu pare, emprenyat, doncs el va treure de l'escola, se'l va emportar amb ell, l'empresa constructora familiar, i ell va intentar començar a cantar alguna cançoneta, però res. Als 18 anys, a l'any 1940, agafa les maletes i se'n va cap a París a viure a casa d'una tia seva perquè li havien ofert un lloc de treball a l'empresa de cotxes Renault i tenia temps lliure per poder anar a la biblioteca on estudiava doncs, ja els clàssics francesos, Apollinaire, Victor Hugo, Villon, etc. Arriba la Segona Guerra Mundial i bueno, marxa un temps a Sète, però ha de tornar a París, decidit a fer música, torna decidit a fer música, però hi publica el seu primer conte, un llibret de poesia que es deia Cops d'espasa dintre l'aigua, el 1942. Però el 1943, com que continua treballant a la Renault, els alemanys necessiten mà d'obra qualificada i me l'agafen per portar-lo prop de Berlín a treballar a la BMW. Allà, amb la sort que allà coneixerà Pierre Onteniente, que serà el seu home de confiança tota la seva vida. El 1944, com que li donen un permís de 15 dies per anar a veure la seva família, torna a París i decideix no tornar a Alemanya. No tornar a Alemanya i s'amaga a casa d'un matrimoni amic, els Planch, es deien Planch, que li fa de família i amb qui es quedarà, fixeu-vos que és el 1944, vivint amb ells fins al 1966. Tot i que vivien en una casa petita i la família Planch tenia doncs, 20 o 25 gats, bueno, però tot això l'enriqueix amb ell com a experiència vital. El 1946 deixa la fàbrica de cotxes i comença a treballar en una revista anarquista, Libertaire, que publica la seva primera novel·la l'any 1947, que es diu La lluna escolta les portes. I comença a escriure algunes cançons, algunes de les seves grans cançons, El goril·la, La mauvaise réputation, etc., que les porta a la ràdio i tal, però que no volen sentir-ne parlar, perquè, esclar, són crítiques amb el règim. A aquella època coneix a la seva Püppchen, la Joha Heyman, una noia estoniana que serà la seva companya tota la vida, tot i que no arribaran a viure mai sota el mateix sostre ni tindran fills. El 1950 coneix un cantant francès, Jacques Grelot, que el convida al seu cabaret. Aquest cantant tenia el seu propi cabaret, el Cabó de la República, i allà fa les primeres actuacions. No n'està massa content, però el 1952 es participa en una audició al cabaret de la Patachou, la cantant Patachou, que li agraden molt les seves cançons i que, a més, el convenç de cantar-les i li presenta Jacques Canetti, que és el director de la discogràfica Polydor i amo del cabaret Les Trois Baudets, que li enregistra el primer disc. Per tant, a partir d'aquí l'home comença a fer-se famós. El 1966, com dèiem, abandona la casa compartida amb els Planch i se'n va a viure sol, però a prop d'ells, per això, i mentre obté el Premi de Poesia de l'Acadèmia Francesa. I arriba el 1968, un any que per Brassens és dolorós per dues raons. Una, perquè sempre ha tingut problemes de ronyó, l'han d'operar de pedres de ronyó justament el mes de maig, i clar, ell, que és el gran defensor de l'anarquisme i de totes aquestes coses, els manifestants dels fets de maig del 68 li diuen, bueno, jo he entès aquest home, ara que és el moment de donar la cara, ara d'això, i ell, mentrestant, està a l'hospital. Fa una cançó que, a més, encara els enxirina més, i l'ambient contra d'ell està bastant enrarit. Per fugir de tot això, es compra una casa a la Bretanya i anuncia la seva retirada dels escenaris amb un últim àlbum, que farà el 1975, Don Joan, i que el 1979 farà encara alguna musiqueta seva amb el Mustache, que és un amic seu, però l'home ja està bastant fotut. El 1980 és operat d'un càncer intestinal, se'n va a retirar-se a Bretanya i després va cap al sud, que és lo seu, a Montpellier, on morirà el 29 d'octubre de 1981, essent enterrat a la ciutat de Sète, no al cementiri Marí, com deia, que és on descansa Paul Valéry, sinó al cementiri de l'Epi, dit el cementiri dels pobres. Però malgrat tot això, com que Brassens va ser un home molt fidel a les seves amistats, ens ha semblat que de tota la seva discografia havíem d'acomiadar el programa d'avui amb el mític Les Copains d'Abord, que era també el nom que tenia el vaixell que ell tenia al port de Sète i amb el que anaven tant en tant a pescar. Per tant, us emplacem a la setmana que ve, tant els de sempre, vaja, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i en Francesc Morgades, qui us ha parlat, us emplacem a la setmana que ve per tornar a viure aquestes petites històries, aquestes píndoles de història que reunim aquí en aquest 5 a la setmana. Per tant, aquí teniu, com a comiat, Les Copains d'Abord, Georges Brassens.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuat nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.